Mare Teresa de Calcuta.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Quatre minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i de la Marta González a la redacció. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. Els 10 immigrants kurds que van arribar a Lliçà d'Amunt la setmana passada, amagats en un camió, havien pagat entre 5.000 i 9.000 dòlars pel viatge amb l'objectiu, o la promesa, segons com es miri, d'arribar fins a Anglaterra. Van ser descoberts, però, quan el camioner va acabar el trajecte a la planta que l'empresa Mango té a la localitat vallesana. Després que el síndic de Greuges, Rafael Ribó, hagi expressat el seu compromís d'entrar a fons en el tema, tant en el seu origen com en l'acollida facilitada a aquestes persones, nosaltres ens preguntem si aquestes persones, que són persones per cert, són víctimes de les màfies, en el que seria un exemple de tràfic de persones. Més enllà de la informació que tenim, el cas destapa un problema d'injustícia, de manca de pau, perquè moltes vegades aquestes persones amagades venen de conflictes i, lògicament, de desesperació o de màxima preocupació personal. No és nou que un grup de persones intenti buscar un futur millor per a les seves vides amagant-se en un camió, com també ha passat amb vaixells, amb maleters d'autobusos o en altres mitjans de transport, en condicions, la majoria de vegades, inhumanes. Precisament per això, aquestes situacions tan denunciades pel Papa Francesc i condemnades per les principals instàncies internacionals tenen encara un plus més gran de gravetat. El govern català, en aquest cas dels 10 immigrants de Lliçà d'Amunt, ja ha ofert la seva ajuda per acollir-los. Són 6 adults i 4 menors, d'origen kurd, com dèiem, i Creu Roja se'n va fer càrrec el mateix dia que van arribar a l'espera que es tramiti l'asil demanat per la mateixa Generalitat. L'empresa Mango, que havia subcontractat el camió a una companyia turca de transport, va anunciar que assumiria la manutenció dels 10 immigrants fins que se solucioni la seva situació. La pregunta que ens fem avui des de Ràdio Estel, en definitiva, és com es pot garantir que aquestes persones, per sobre de lleis i de barreres normatives i administratives, siguin tractades com el que són, com a éssers humans, i no pas com a mercaderia o com a moneda de canvi de res. I, sobretot, com es pot transformar un món que ha conviscut sempre amb la realitat de les migracions i que necessita unes respostes més justes davant de situacions, tant situacions concretes com també davant del drama de fons, que són sovint, per exemple, les guerres o les desigualtats. Abans de donar pas a la pregunta del dia i de saludar els que formen part avui de la taula del Mirador, us recordem que comença avui la Setmana de la Bíblia, la Setmana Bíblica de Catalunya. Aquesta Setmana de la Bíblia a Catalunya, organitzada per les 10 diòcesis catalanes i també amb la col·laboració de l'organització de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana, té una web on podeu mirar totes les activitats que ja comencen avui i duren tota la setmana. setmanadelabiblia.cat. I nosaltres, a Ràdio Estel, aquí a la nostra seu, al carrer Comtes de Belllloc 67 de Barcelona, al costat de l'estació de Sants, us oferim invitacions gratuïtes per a la meditació bíblica que tindrà lloc dijous a 7:45 del vespre a la Basílica de la Sagrada Família amb el biblista Armand Puig. No us ho perdeu, si podeu. Veniu aquí a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67. També ens podeu veure a radioestel.cat, lògicament, de 8 del matí a 8 del vespre fins que s'esgotin aquestes entrades. Encara en tenim per dijous a 7:45 del vespre, meditació bíblica a la Sagrada Família. Animeu-vos a retirar aquestes invitacions si podeu anar-hi. I ara sí, Marta, la pregunta del dia, quina era?
Sí, bona tarda. Avui us preguntem quina sensació tens davant el cas dels 10 immigrants trobats en un camió a Lliçà d'Amunt. Podeu optar entre tres opcions: indignació per la manca de sensibilitat d'Europa amb els refugiats, preocupació per la força que té el tràfic d'éssers humans, o bé esperança que aquestes situacions provoquin una reacció social i política positiva. Fins ara, l'opció més votada és amb un 38%, preocupació per la força que té el tràfic d'éssers humans. Ens han arribat comentaris d'en Josep Duran Valle. Ens diu, hem de tenir esperança amb el ser humà i nosaltres què hi hem de fer? D'en Josep Moret Quintana ens diu, és indignant. I d'en Joaquim de Badalona ens diu, Europa ha d'estar amb els refugiats, són germans nostres. Podeu optar per una opció, podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot plegat a través de radioestel.cat fins a les 8 del vespre.
Per tant, encara teniu mitja hora per opinar. Gràcies, Marta. Saludem els que formen avui la taula. Tenim primer de tot el coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morist. Celebrem tenir-lo amb nosaltres avui en un dia en què Creu Roja és especialment notícia. Senyor Enric Morist, bona tarda, benvingut.
Moltes gràcies, un plaer estar aquí.
Com està?
Molt bé.
Ens explicarà una mica com va anar la gestió d'aquestes 10 persones i també com treballa Creu Roja amb casos com aquests i altres de diversos tipus, amb les migracions moltes vegades, no? com a protagonistes. Correcte. També ens acompanya avui Jordi López Camps, que és exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat i també expresident del Patronat de la Muntanya de Montserrat, entre altres coses. Senyor López Camps, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Molt bé, molt bé.
Bé, què és el que va passar exactament? Dimecres de la setmana passada, si no recordo malament, o dimarts, en tot cas, la setmana passada, amb aquests 10 immigrants descoberts en un camió que venia de Turquia.
Bueno, una mica el que s'ha vingut comentant. No? Nosaltres vam rebre una trucada de la Generalitat de Catalunya, tant de la Secretaria General d'Immigració i de la Comissariat de Refugiats, justament de l'Àngel Miret, i també de Mossos d'Esquadra, de la zona de Granollers, doncs, que s'havia detectat un dels camions que havia arribat a una de les de plataformes que té Mango, doncs s'havia detectat, el mateix conductor va descobrir pels sorolls doncs, que hi havia persones dintre la caixa. No? L'obrir-ho va descobrir 10 persones que portaven diversos dies, en el millor dels casos, diversos dies, no? Que bueno, doncs, havien fet tota aquesta travessa i que, bueno, ells, de fet, ja s'ha comentat moltes vegades, no? Ells havien pagat uns diners doncs, per fer aquesta travessa, per arribar a Anglaterra, no per arribar a Granollers, però, bueno, de fet, crec que el destí és el de més, no? L'indignant del tema és aquest tràfic de persones i el perill per les seves vides, que, evidentment, si no haguessin descobert a temps aquestes persones, haguessin mort. Aleshores, bueno, es va atendre primer sanitàriament aquestes persones, evidentment, des del mateix lloc, a través del Servei d'Emergències Mèdiques, com també l'hospital, i després doncs, se'ls va acompanyar doncs, als Mossos d'Esquadra, que puguin testificar, es va apartar els menors, que se'n va fer càrrec la Direcció General d'Atenció a la Infància, com sempre passa, i la Creu Roja llavors els va acollir en un dels seus centres.
I ara quina situació es preveu, quina gestió s'espera? Hi ha una petició d'asil que la Generalitat es compromet a fer i fa. Arribarà una resposta ràpida, perquè això és competència del govern espanyol.
Sí, nosaltres, bueno, el primer que hem de dir, situar en el context, la història és molt dura, però és lamentablement una història més, no? De moltes de les que arriben aquí, algunes surten als mitjans de comunicació perquè doncs, va ser un cas molt espectacular, però altres no ens arriben aquí. Són històries molt dures, no? De persones que s'han jugat la vida literalment, i alguns dels companys que han intentat la travessa no han arribat mai més. Hem de recordar que només el que portem d'any portem comptabilitzades més gairebé 5.000 morts al Mediterrani, que coneguem, segurament són moltes més, perquè no hi ha un cens de registre de persones que arriben, que surten i no arriben mai, només amb el que portem d'any. Per tant, no, és una història més de moltes que tenim. Què fem aquí, en aquest cas la Creu Roja i altres organitzacions? Doncs fem la sol·licitud, com bé deies, d'asil. No? Llavors, aquesta sol·licitud es presenta a la subdelegació del govern, perquè són competències de l'Estat en aquests moments, però una vegada es presenta aquesta sol·licitud, aquestes persones ja estan sota protecció. I entren en el programa que diem de sol·licitants d'asil o de refugiats, que és un programa que, bueno, doncs que se'ls atén durant uns mesos, primer en fase d'acollida i després en fase d'integració.
I són molts els casos com aquests que es produeixen
molts.
Al cap de l'any?
Molts,
perquè
molts.
De tant en tant surt un com aquest, però sí. Potser n'hi ha d'altres que no transcendeixen tant o que
sí.
No es coneixen pels mitjans.
I aquesta pregunta que ens feu és molt interessant, perquè com que es parla sovint només dels contingents dels estats, no? D'aquests famosos 16.000 que l'Estat espanyol es va comprometre al sistema l'any passat, no? que de fet a Espanya han arribat només 670 d'aquest contingent, però, clar, no es parla de les que arriben sense el contingent, és a dir, que arriben directament a les nostres portes, no?
Per mitjans com aquest, diguéssim, amagant-se...
Sí, tan dramàtics no, per sort, molts, no? Però sí que jugant-se la vida la majoria d'ells. Entren per Ceuta i Melilla, entren per Itàlia, per Líbia, per Grècia, per Turquia, depèn. Només a Catalunya aquest any portem 1.300 sol·licituds en aquesta línia. 1.300 persones, homes i dones i nens, que han arribat a casa nostra sense, diguem-ne, un trajecte organitzat per cap estat, sinó pels seus propis mitjans, com han pogut, Perquè puguem comparar aquesta xifra, l'any 2014 rebem a Catalunya 470 sol·licitants, l'any 2015 en rebem poc menys de 1.000, i en el que portem ja de 2016, més de 1.300. Per tant, estem triplicant les xifres, que no és res sorprenent, és molt lamentable, no és sorprenent, no? En un món on hi ha 20 conflictes armats oberts, i on una població com Síria moren cada dia 170 persones des de fa 5 anys, és a dir, el que va passar a Brussel·les i a París cada dia, durant 5 anys, això és la realitat.
Terrible.
La gent vol marxar i vol salvar la vida i ficar a lloc segur els seus fills.
És la realitat que hi ha.
És la realitat.
I a partir d'aquí, bé, està bé posar sobre la taula uns principis ètics, humanistes, cristians, si es vol, però també hem de conviure amb la realitat, no? I no hem de ser ingenus. Sí. Hi ha alguna manera de gestionar entre totes les instàncies que puguin intervenir-hi, no? Socials, sí, com és el cas de Creu Roja, sí, Càritas,
sí,
altres organitzacions,
Càritas,
governs...
Altres, sí. Sí. Bueno, jo crec que aquí nosaltres el que demanem des de les organitzacions internacionals, no només la Creu Roja, com molt bé deies, Càritas, Intermón i diferents organitzacions que estem a tot el món, que demanem és l'acompliment dels convenis dels refugiats. És a dir, els convenis que es firmen l'any 52 i ratifiquen l'any 64, l'estat espanyol el signa el 77 per motius obvis, democràtics, però aquesta convenció de refugiats que diu que tota persona que està perseguida per diferents raons de guerra, de creència política, religió, etc., quan arriba a les fronteres d'algun dels estats signants, i recordem que tots els estats de la Unió Europea ho han signat, doncs tenen dret a la protecció mentre es comprova la seva situació. Demanem que faci això. Si es complís aquesta convenció, de fet, qualsevol persona que sol·licita refugi que fiqués un peu en una illa de Grècia, o que fiqués el peu a Itàlia, o que fiqués el peu a qualsevol... a la Ceuta i Melilla, que és territori europeu també en aquests moments, tindria que tenir una protecció automàtica, cosa que evidentment no passa. Bé, el primer que diem és, escolta, aquest és un problema que no és conjuntural, és estructural. Mentre hi hagi conflictes, sempre ha passat. La gent intentarà salvar la seva vida, és el que té. La gent generalment no vol morir-se. I, a més, vol ficar a lloc segur els seus fills. És lo normal. Llavors, el que demanem és l'acompliment d'aquesta convenció i que a través d'aquesta convenció protegim. Com es pot fer això a la pràctica? Doncs, evidentment, sent solidaris als diferents estats acollint persones. No té un altre sentit. És a dir, en un país com a Grècia, que està com està, que hi arribessin fins al mes de març 1.000 persones cada dia, el que crea és un col·lapse de tensió, és obvi. I el que està passant a Itàlia és un altre col·lapse. Estan arribant més de 1.000 persones cada dia des del mes de juny de l'any. Cada dia, 1.000 persones que queden embotellades allà i moltes que no poden arribar. Per tant, el que estem dient és que aquestes persones seguiran venint. Si no venen per Itàlia, vindran per Ceuta i Melilla o buscaran una altra sortida. Per tant, perquè la realitat és la que és. Com deien, hi ha molts conflictes oberts i la gent fa el que vam fer nosaltres l'any 39. Intentar, quan vam creuar 400.000 republicans a la frontera amb França, intentar salvar la vida.
Bé, avui ens acompanya Enric Moris, coordinador de Creu Roja Catalunya, i també és amb nosaltres Jordi López Camps, exdirector de Fers Religiosos de la Generalitat, que em sembla que podrà preguntar-li coses també i o comentar alguns aspectes d'aquesta notícia que avui ens interpel·la i ens preocupa com un exemple d'una realitat, no? El fet de la necessitat d'acollida de moltes persones.
Sí, perquè un dels títols que no, vaja, que no has dit mai, jo sóc patró d'una fundació que és AXAR,
que
treballa amb tots aquests temes, no? I estem preocupats també. Però bueno, jo penso que el que evidencia això de la setmana passada amb el tema de Granollers, però que en general és, a la mesura que no hi hagin unes polítiques clares, públiques, clares i transparents sobre aquest tema, es facilitarà a l'ús de les màfies. És a dir, a la mesura de que els governs, bona part dels governs, estiguin d'esquena amb una cosa que no és circumstancial, sinó, com ha dit molt bé l'Enric, és un tema estructural, no només perquè hi ha 20 i pico de guerres obertes i, per tant, els fluxos de refugiats, de gent que fuig, és evident, i també perquè la situació econòmica europea, doncs hi ha un creixement i, per tant, gent de països que tenen dificultats econòmiques seguiran veient Europa com el Dorado, un lloc on anar a millorar i a prosperar, i, per tant, aquests fluxos ja més migratoris per motius econòmics també hi seran. Si tot això no s'ordena i no s'assumeix la responsabilitat política de donar una resposta a la solidaritat que aquesta situació es dona, l'única sortida que té aquesta gent que està venint. És a dir, mentre estem parlant, segur que deu haver-hi molta gent, centenars de milers de persones en trànsit cap aquí. Aquestes persones aniran a les màfies. La millor manera d'erradicar les màfies, evidentment, una deu ser una bona actuació policial per aturar els receptors d'aquests ingressos, aquestes persones, suposo, de coll blancs i que perfectament perfumats, que deuen viure i deuen estar en llocs molt ben protegits, que siguin realment perseguits per la justícia. Però a la vegada, per tallar la màfia del traficant, que també, d'alguna manera, també és un pobre desgraciat, doncs aquesta manera més eficaç és fer clars i transparents els processos dels fluxos migratoris. I amb això acabaríem una cosa.
Sí.
Jo es reivindicava una política. Per tant, si estem parlant d'una política, els ciutadans hem de ser responsables a l'hora de saber a qui votem. Hi ha partits que no estan per aquesta feina, hi ha partits que estan a favor de ser solidaris i acollidors d'immigrants i de refugiats. I, per tant, no, quan venia cap aquí pensava dir, bueno, seré políticament correcte, però no vull ser políticament correcte perquè ja està bé d'hipocresies i de cinismes. El govern que en aquests moments ens està governant ha suprimit la Secretaria d'Estat d'Immigració. I, per tant, qui farà la política aquesta? La farà la policia? El problema de la immigració econòmica i d'asil i de refugiats ha de correspondre a una actuació policial? Penso que no, que ha de ser una política d'estat que sigui acollidora i solidària.
Hi ha hagut governs europeus, no ens hem d'enganyar, que han predicat clarament en els últims mesos, per dir-ho d'alguna manera,
fer un mur perquè
exacte.
No passin... I aquestes...
Govern d'Hongria, per exemple.
Sí, i aquesta gent segueix estant a la Unió Europea. És a dir, jo penso que han perdut la vergonya i que no tenim ja ni dignitat com a projecte col·lectiu europeu. Si hi ha un país que es planteja fer un mur i el construeix per aturar els immigrants, suposo, perquè els deu considerar apestats, doncs aquesta gent, de la mateixa manera que va fer un procés per entrar d'examen i de validació democràtica per entrar a la Unió Europea, ara automàticament hauria de fer el procés a l'inrevés i quedar-se fora i tornar a demanar a entrar.
Permeti'm dir que aquest sí que hauria de fer potser una revàlida, ara que es parla de la revàlida en el sistema educatiu.
Probablement sí.
Probablement. Bé, què diu el senyor Moris?
Bueno, el Jordi ha dit moltes coses interessants. No parava d'apuntar.
Anem per part. Si
perquè,
vol,
No, perquè està molt bé. No, la primera cosa, per mi, molt interessant que ha dit el Jordi, que no podem oblidar, és que hi ha moltes persones que segueixen arribant a casa nostra no fugint d'una guerra, sinó d'una desigualtat molt gran. És a dir, al nord d'Etiòpia, en aquests moments, en alguna zona, l'esperança de vida és de 43 anys. 43 anys. Estem a l'any 2016, segle XXI, a 2 hores d'avió recte. Si hi hagués un avió directe, que no n'hi ha, evidentment, a Etiòpia. Però és molt greu, això. I això està passant, i estem rebent els nostres companys de la Creu Roja, Andalusia, estan rebent pateres diàriament, el que passa que això no té l'atenció informativa, i evidentment s'ho menja, amb molt motiu, tota la realitat que estem veient cada dia als mitjans. Però no hem d'oblidar que uns fugen d'una guerra d'un país que no volen marxar, perquè el que està marxant són ciutats senceres, no volen marxar de Síria, els que venen de Síria, volen poder seguir vivint allà, però no poden. Quedar-se allà és pràcticament la mort segura, 170 morts cada dia, torno a recordar-ho des de fa 5 anys. I un desplaçament de més de 3 de milions de persones dintre. 60% de les estructures hospitalàries destruïdes. Més de 600 membres de personal sanitari i humanitari morts. Això és el que està passant allà dintre. Llavors la gent vol fugir, no vol marxar del seu país. Té que fugir per salvar la vida, que és molt diferent. I altra cosa són les persones que han de marxar, perquè si no, com deia, l'esperança de vida que tenen és molt petita. I aquestes persones segueixen venint i segueixen passant. Mentre hi hagi aquestes desigualtats que a vegades ens escapen, no? Pues, la gent, és que mira, tenen la mania de no voler-se morir, quines coses, no? Vull dir que és el que nosaltres faríem. Per tant, jo crec que això és molt important, el que ha dit ell. Recordem-ho, perquè això queda tapat només pel que veiem per la tele i passen moltes altres coses. El segon tema que jo penso que també és molt important, abans comentàvem, no? La política té que ser una política, no, evidentment no policial, sinó atenció humanitària. Fixem-nos que les respostes que ha donat a Europa, el que hem vingut a dir l'Europa dels drets, ha sigut respostes pràcticament paramilitars. És a dir, primer hem intentat parar-ho amb murs i valles, no només a Hongria, sinó també a Macedònia, també a Sèrbia, etcètera, etcètera. Després hem enviat els vaixells, no vaixells humanitaris, que també n'hi han per sort de les organitzacions, sinó hem enviat vaixells de guerra perquè no arribessin més refugiats. Després hem fet un pacte amb un país de, diguem-ne, dubtosa credibilitat democràtica, que el que feia és, el que diem és que retornarem a les persones. Evidentment, quina tranquil·litat ens dona tornar a persones del Kurdistan a un país que justament està en guerra amb el Kurdistan, perquè són refugiades, cap ni una. Per tant, això està provocant també molta inseguretat. I què ha fet les persones que volen arribar? Doncs el que l'únic que han fet és variar la seva trajectòria, jugar-se encara més la vida, i en comptes de tinguer que fer doncs, el trajecte fins a Turquia i saltar a Grècia, tenen que fer el trajecte fins a Líbia. Líbia és un dels països més perillosos del món, és a dir, és un país que després de la intervenció aliada hi ha tres governs, tres estats, que ni reconeixen entre ells, que hi ha 20 milions d'armes en un país de 6 milions de persones, i on pràcticament la vida no val res. Però és el lloc més proper a Itàlia, i per tant és un lloc doncs, que moltes persones que abans intentaven el pas per Turquia, intenten fixeu-vos que les respostes sempre són de contenció, de valles, militars, policials, mai són humanitàries. I les que fan humanitàries amb moltes dificultats, no? Aleshores, bueno, evidentment, això té molt a veure amb els governs, però també hem de llegir que, per exemple, Alemanya, que ha sigut, una mica per ficar-ho sobre la taula, Alemanya, la podem criticar molt, però Alemanya l'any passat ha acollit més d'un milió de refugiats, un milió de refugiats. I ens hauria agradat a molts altres estats d'Europa, proporcionalment, evidentment la població alemana és molt més alta, però proporcionalment haver rebut el mateix. O Canadà, que no és membre de la Unió Europea, evidentment, ha fet una política amb els refugiats molt interessants i, a més, ràpida i molt eficaç. Molt lligat al tema laboral, sí, però ja està bé. És a dir, ells han fet una lectura que hi ha mà d'obra que necessiten molt especialitzada, moltes de les persones que venen són persones amb aquesta formació, doncs els han integrat ràpidament. Jo ho trobo fantàstic, perfecte, tant de bo haguessin fet els altres estats.
Sí, sí, un altruisme realista que beneficia les persones en situació difícil, però també beneficia el país receptor, el país acollidor. Bé, avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat Enric Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya, i Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, entre altres coses, i també ens ha dit que és patró de la Fundació
Aksar,
que és
d'acolliment de refugiats.
Doncs molt interessant també avui aquesta connexió. Ha citat el senyor Morist Àngel Miret, ens hauria agradat que hagués vingut avui, no ha estat possible, el saludem des d'aquí perquè col·labora cada setmana en un espai els divendres a 2:45 de la tarda, Món sense fronteres, i de vegades el convidem però no sempre ho té fàcil. Precisament amb ell va haver de despatxar molt, no?, la setmana passada pel tema aquest, i amb altres persones de la Generalitat.
Sí, sí, de fet, no, jo vull ficar també en valor, jo crec que també és de justícia que hi ha moltes coses que funcionen, no?, i és veritat que en aquest cas la coordinació amb la Secretaria General d'Immigració és molt bona. Evidentment no pot ser d'una altra manera, perquè de fet tenim ja moltes persones que arriben que les hem d'integrar aquí a casa nostra. És a dir, aquestes 1.300 persones ja han arribat, no és que tinguem que esperar, ja han arribat i són de molts països diferents. Els hem de fer un procediment administratiu i hem d'intentar que s'arreglin a les nostres ciutats. Aleshores, justament ara estem en una fase molt interessant de que aquestes persones vagin a les nostres ciutats, s'integrin, els nens tornin a anar a escola, tinguin una formació no només en llengua, sinó també que els joves puguin seguir la seva formació acadèmica i que, bueno, que en definitiva es tornin a tindre una altra oportunitat, com van tenir en els seus moments els kosovars, com van tenir en els seus moments els bosnians, com tantes, si tirem darrere la història, pues, bueno, tots són fruit de les emigracions, de fet, no? I la història de Catalunya sempre, per sort, ha sigut un país que sempre ha acollit, perquè nosaltres també hem sigut un país que ha tingut que marxar en un exili,
clar.
Per temes econòmics i per temes de conflicte bèl·lic.
I als anys 60, molts espanyols que van anar a Alemanya, en fi, hi ha molta...
Bueno, nosaltres tenim una anècdota, jo crec que encara que dura és bonica, no? L'any 39 van creuar la frontera 400.000 republicans, amb les seves famílies i nens i nenes. Segurament molts de nosaltres tenim familiars o sabem d'algú que ho va fer. Alguns van tindre la sort d'anar a Mèxic i altres països, els van acollir molt bé, però la majoria van quedar a les platges d'Argelers, que eren camps de concentració. Allà la mortalitat infantil era el 95% dels nadons. 95%, o sigui, lo difícil és sobreviure. Pues allà hi va haver una persona de la Creu Roja Suïssa, una infermera, que justament ara s'està fent un fil, que va anar a Elna i va ocupar, els ocupes ja hi eren llavors, va ocupar un caseron en ple 1940 a França, la França ocupada, perquè les dones que estaven a Argelers poguessin tindre els seus fills. I va salvar a més de 400 nens i nenes, alguns encara vius. No? Aquest mateix projecte, l'any 40, que té el seu, no hi havia ni xarxes socials, ni televisions, ni periodistes cada dia, el context era molt complicat, doncs és el mateix projecte que estem fent al Líban. La Creu Roja Libanesa està atenent a dones que venen de Síria, que és molt trist, però també és bonic. És a dir, davant les dificultats hi ha esperança, hi ha gent que ajuda els altres. Això és molt important.
Hi ha gent amb cor, en definitiva.
Exactament.
Avui el senyor Jordi López Camps precisament ve aquí també amb la carta del Papa amb motiu de la cloenda de l'any de la misericòrdia, no? Misericòrdia
sí,
mísera.
Mísera.
Que precisament parla dels exclosos també i de les noves pobreses amb les quals cal donar esperança.
Jo penso que és un text que ens ajuda a situar, és a dir, que posa rostre a la misericòrdia, perquè podríem parlar de la misericòrdia en el món de les idees i de l'abstracció i tothom es posaria d'acord, però el tema que cita molt bé en aquesta carta és diu que és quasi bé al final que amb un llenguatge força poètic, o dintre d'aquesta poesia que ara l'Enric explicava també, la poesia de la duresa, de la quotidianitat, que diu que... Teresa, el penúltim paràgraf diu... Mentre... Està en castellà, però...
Traduïm,
no, mentre el llàtger estigui trucant o ajegut a la porta de casa nostra, no podrà haver-hi ni justícia ni pau social. Llavors, a partir d'aquí, que això seria, és el final de la carta, podria també estar molt bé al començament, de dir, bueno, mentre segueixi havent-hi aquesta gent, no podem parlar d'altres coses, hem de donar-hi resposta immediata, hem de ser solidaris. Llavors, aquesta carta, bueno, és una manera d'estar alerta amb una cosa que penso que és molt positiva, que diu que en la mesura que fem tot això, les persones que siguin solidàries i que estimin a tota aquesta gent també es transformen a elles mateixes i això dona alegria. Jo penso que fa una... Després hi ha coses que són anecdòtiques, que és el que destaquen, que si allò de l'avortament, que si no...
Sí, però que, però... si el perdó del pecat greu de l'avortament...
Que em sembla que està molt bé, però jo diria que no és el nucli d'aquesta carta. El nucli d'aquesta carta és simplement que la misericòrdia salva, entenent salvació, que vol dir aporta justícia a qui ho necessita, i que sent misericordiosos les persones que ho fan, i això és veritat, perquè quan veus per televisió reportatges aquests molt documentals de gent que està ajudant els refugiats, els veus d'una felicitat extraordinària de sentir-se útil socialment, i és una gent que igual van plens de rastres, per entendre'ns, però és una gent generosa. Aleshores, aquí és on hi ha una esperança en la societat, i aquí el mateix Papa diu que és aquí on ens hem de fixar d'aquestes bones accions que es fan, que són les noves obres de misericòrdia i que donen sentit i esperança a que hi haurà pau, hi haurà justícia social.
Bé, molt interessant això que diu Jordi López Camps, perquè el Papa precisament el que fa és allargar alguns aspectes de l'any de la misericòrdia una mica per fer que el món visualitzi aquesta permanència de la misericòrdia, que no és només un any de commemoració, sinó que pot continuar tot l'any. Per això ha allargat l'encàrrec als missioners de la misericòrdia, sí. Això de la facultat de concedir el perdó a alguns pecats.
En el començament, diu, la misericòrdia no pot ser un parèntesi en la vida de l'Església en relació a l'any, sinó que s'ha obert el parèntesi, però no s'ha tancat.
Avui amb Jordi López Camps i Enric Morist, que és el coordinador de Creu Roja Catalunya, parlem sobretot del cas d'aquests 10 immigrants amagats en un camió i trobats a Lliçà d'Amunt la setmana passada. Tenim una opinió que pot ser una mica anecdòtica pel que fa al seu contingut. Carme, des de Lleida, ens pregunta: jo fa 25 anys sentia parlar sempre de polissons. Per què ara no es diu polissons? Pregunta.
No ho desconec,
que
això.
Ho diu perquè ha vist els mitjans de comunicació que ja no s'utilitza aquesta paraula.
Sí,
no sé
però...
si és perquè és despectiva o per...
No s'utilitza, no, però al fons és el mateix. Persones que intenten arribar al món millor, no? I fan servir totes les tècniques. Home, realment... és un tema dur, no? Nosaltres hem vist persones des de fa molts anys que arriben amb pateres, des de fa molts anys, la famosa arribada migratòria als anys 90 i 80, 90 sobretot, no? 90, primers dels 90, finals, que van arribaven cada dia pateres. Clar, moltes persones en situació molt desesperada i la història és la mateixa, fugir o d'una guerra, fugir de la misèria, no tinguer recolzament, tinguer que pagar a persones, inclús amb el seu treball, de qualsevol tipus persones per pagar aquest projecte i, bueno, bueno, això és fruit també de la desigualtat. Però és veritat també el que deia el Jordi i el que s'ha de ficar en valor. Davant d'això, no tot és negre. Hi ha moltes coses, hi ha moltes. No són suficients, però són molta gent de moltes entitats, alguns que no estan ni en entitats, que són persones que ajuden anònimament amb els seus veïns, amb la gent, i que de la manera que poden, amb el seu temps, amb els pocs diners que tenen, a vegades els que ajuden són els que tenen menys. Sempre passa, generalment,
sí, sí.
Això. O, com deia Jordi, no? Joves que, pues, bueno, pues, escolta, dediquen les seves vacances, els dies que tenen, pues, a poder estar ajudant altres persones. Escolta, tot és positiu. I jo crec que s'ha de ficar en valor que davant la dificultat també, per sort, hi ha l'esperança i molta gent que es mobilitza per... I moltes persones que ens truquen, jo què puc fer, jo com hi puc anar, com puc ajudar, què vull acollir una persona, és realment molt emocionant, que a vegades inclús costa de dir que no i d'intentar fer entendre doncs, que, quines són les línies de treball que tenim, perquè moltes persones inclús han ofert casa seva, literalment, i no són grans cases humils, que segur que tenen moltes dificultats, han obert casa seva perquè puguem doncs, acollir altres persones.
Ara, amb l'exemple d'aquests 10 immigrants, quin recorregut es pot seguir a les properes setmanes o els propers mesos, recorregut pel que fa al futur d'aquestes persones?
Bueno, sí, aquestes persones...
És previsible que hi hagi una acceptació de la petició d'asil?
Sí, això ja...
Esperem, vaja.
Hem de ser, sí. Penseu que a vegades es tarda anys a respondre. És a dir...
Però mentrestant estan sota la protecció.
Sí, estan sota la protecció de... Això és una cosa que...
No seran expulsats, vaja,
en definitiva. No, perquè això sí que és una qüestió que vam, les organitzacions humanitàries en general, doncs vam apretar molt i la societat, no?, va apretar. I és a dir, una vegada es demana la sol·licitud, diguem-ne que l'Estat ha de fer unes comprovacions, perquè aquestes comprovacions tarden mesos o anys. Inclús hi ha persones que han acabat el programa, s'han incorporat o no, o han marxat o s'han quedat, i després els hi ha vingut la resolució, per tant, es tarda temps. No, aquestes persones queden emparades, entren en un programa de sol·licitants d'asil, que té doncs, diferents etapes, una primera de 6 mesos, diguem-ho així, nosaltres diem d'integració, però que realment, d'acollida, perdó, que realment és doncs, els temes jurídics, els temes de llengua, on estan, de situació, temes prelaborals, etcètera. Al cap de 6 mesos tenen un permís de treball, que poden ja treballar, i se'ls integren amb alguns dels diferents municipis, en aquest cas que tenim a Catalunya, que volen participar. I, per tant, si ells ho desitgen, perquè això ha de ser la voluntat de la persona, si ells ho desitgen, poden entrar en aquest programa, i bueno, altres persones arriben i bueno, no es presenten a la següent entrevista, simplement desapareixen. Però això ja són coses molt particulars de llibertat de moviment de cada persona.
Sí, sí, de vegades hi ha aquests misteris,
sí,
no?
Sí, bueno, hi ha persones que volen arribar a un altre país perquè tenen el familiar, un germà, és una cosa lògica, no tot són coses estranyes, sinó lògica, i simplement intenten arribar allà on tenen familiars, coneguts, amics, etc.
En qualsevol cas, aquest exemple, com altres que poden sorgir, més coneguts o més desconeguts, ens interpel·len i ens posen al davant la realitat de dos nivells d'acció, no? D'una banda, de l'atenció a l'emergència d'aquestes persones, i d'altra banda, l'acció de fons, no?, per atacar les arrels d'això. Aquí cal un esforç també en un altre nivell, doncs, per mediar la resolució de conflictes, per intentar aturar les guerres. Això és més difícil, segurament.
Sí. O per acabar les injustícies. El primer és aturar el conflicte. Si no s'atura un conflicte, no, seguirà marxant gent i seguirà passant coses. I tot el que s'aturi s'ha de reconstruir. I això tarda moltíssims anys. No només els edificis, sinó les relacions humanes, que a vegades tarda molt més que els edificis. Hi ha d'haver una etapa de reconstrucció, ho hem vist a Bòsnia, als Balcans i en altres zones del món. Per tant, hi ha d'haver aquesta... Però mentre això, o mentrestant, hi ha d'haver una intervenció humanitària. Humanitària és molt important, no militar. Militar, si la fan, doncs, qui tingui la responsabilitat, que faci el que tingui que fer. Però nosaltres ens hem de centrar a l'acció humanitària. I l'acció humanitària és molt important que aquestes persones tinguin pues, uns mínims per poder refer les seves vides. Escolta, tenim més de 10.000 menors desapareguts en aquesta ruta de refugiats. Això són dades d'Europol, no són dades de la Creu Roja, són dades d'Europol, la policia europea. 10.000 menors que han desaparegut en aquesta ruta al cor d'Europa. Moltes d'aquestes. On han anat a parar aquests nens i nenes? La majoria del tràfic. I això és indignant. Això, els propis ciutadans, com ho deia Jordi, s'han de rebel·lar per aquestes situacions i han de fer que els seus governs exigeixin no només l'atenció humanitària, sinó respostes i trobar aquests nens i nenes.
I agraïm molt al senyor Enric Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya, que ens hagi acompanyat avui. També li agraïm a Jordi López Camps, exdirector de Fer Religiosos de la Generalitat, la seva presència. Vol acabar amb algun comentari?
No, estava aquí escoltant. Quasi bé és escoltar i fer una petita pregària, no? Perquè res d'això passi i que entre tots empenyem, és que tots podem fer possible, doncs, a través d'accions des de la societat civil, des de les institucions, des de les comunitats religioses, el que sigui, perquè res d'això es pugui repetir.
Gràcies, novament, Jordi López Camps i Enric Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya. Bona nit i fins una altra.
Bona nit, un plaer.
Bona nit.
Marta, acabem amb l'enquesta i el seu resultat, on, atenció, que hi ha una resposta, la tercera, que ha pujat i guanya, finalment, la de l'esperança, eh?
Sí, avui us preguntàvem quina sensació tens davant el cas dels 10 immigrants trobats en un camió a Lliçà d'Amunt, i el resultat final de l'enquesta ha estat amb un 42%, esperant-se que aquestes situacions provoquin una reacció social i política positiva, amb un 33%, preocupació per la força que té el tràfic d'éssers humans, i amb un 25%, indignació per la manca de sensibilitat d'Europa amb els refugiats.
Segurament més d'un pensarà, haurà dubtat entre una i l'altra, perquè a vegades són complementàries. Gràcies, Marta. Bé, i abans d'acabar, us anunciem la pregunta de demà. És: què creus que pot aportar la societat catalana la setmana de la Bíblia, que ha començat avui? Ara, resum de l'actualitat.